Punt7 Ràdio us presenta La llegenda de la Rosa de Nadal, un conte nadalenc original de l'escriptora sueca i Premi Nobel de Literatura Selma Sagerlöf, extret del llibre Els Ingmarsson i amb traducció de Josep Carné. El conte compta amb el següent repartiment. Narrador, Ferran Llavina. Dona del bandoler, Lola Pérez. Germà Lleó, Lluís Giró. Abat Hans, Lluís Julià. Bandoler, Pep Tarragó. Punt7 Ràdio us desitja, mitjançant aquest popular conte, Bon Nadal.
La dona del bandoler que vivia dins una caborca, allí dalt, al bosc de Winge, va posar-se en camí un bell dia cap a la plana per a captar. Com que el bandoler estava fora de la llei i no gosava abandonar el bosc, havia de contentar-se en posar per anys els viatgers que s'arriscaven a anar per la contrada buscana. Però en aquella tongada no hi abundaven pas els viatgers al nord de l'Escània. I si la caça de l'home fallia per aquest motiu, la dona eixia de les seves caminades. S'emportava 5 minyonets, tots ells proveïts d'un vestit de pell i sabates d'escorça de bedoll. Cadascun duia a les espatlles un serró de tanta llargada com el seu cos. Quan la dona del bandoler entrava dins una masia, ningú n'era gosat de refusar-li allò que demanava, perquè, si no la rebien amb tots els esments, no tenia gaire escrúpol de tornar la nit següent a calar foc a la casa. La dona del bandoler i sos minyons eren més temuts que un esbart de llops, i més d'un pagès hauria volgut enfonsar-los la forca al cos. Però això no s'esdevenia mai. Massa sabia tothom que l'home romania allí dalt, a la boscúria, amatent a la venjança si la seva dona o els seus fills topaven amb un trencacoll. En les seves anades de captaire a través de les masies, la dona del bandoler va arribar a una vella diada a Òbet, que en aquell temps era un convent. Va trucar a la porta i va demanar quelcom per a mantenir-se. El porter va obrir una finestreta menuda al mig de la porta. Li va allargar 6 pans rodons, un per a ella i un altre per a cadascú dels nois. Mentre la mare s'havia aturat davant la porta, els minyons tafanejaven pels voltants. De cop i volta, un d'ells va anar a estirar-li les faldilles per a recaptar la seva atenció envers quelcom que acabaven de trobar. La dona va seguir-los. Donava el tomb a tot el convent una paret alta i espessa. Però el minyó havia aconseguit descobrir una porteta dissimulada que estava mig oberta. Quan la dona del bandoler va haver-hi arribat, no va dubtar ni un moment d'obrir la porta de bat a bat i entrar sense demanar ni tan sols permís, com era el seu costum. El convent d'Obet, en aquell temps, el manava l'abat Hans, gran coneixedor del conreu de les plantes. Part endins de la paret hi havia un petit jardí, i allò va ser el que envaïa la dona del bandoler. A la primera llambregada, la dona del bandoler experimentà un astorament tan viu que va aturar-se al brancal. Aleshores, l'estiu estava al ple i les flors amuntegaven amb tanta d'abundor pel jardí de l'abat Hans que l'esguard no topava sinó flametes blaves, vermelles i grogues. Però aviat se li va escampar pel rostre un somriure de satisfacció i emprengué la via per un estret caminal que s'estenia entre una pila de petits terraplens. Hi havia un jove llec al jardí, enfeinat en arrabassar-ne les arbotes. Ell va ser qui va deixar la porta entreoberta per a tirar el de fora sobre un munt d'escombraries, cues de cavall i rebenisses que acabava d'arrencar. Veient entrar al jardí la dona del bandoler amb els 5 minyons, va precipitar-s'hi a llur encontre, ordenant-los que se n'anessin. Però la captaire va continuar el seu camí. Mirava al seu voltant, a totes bandes, ara mirant els lliris, testos i blancs que es vedaven en un petit terraplè, ara l'heura que pujava amunt, amunt per la muralla conventual, i semblava que no es donés compte de la presència del germà Llec. El germà Llec es va pensar que la dona no l'havia entès. Volgué agafar-la pel braç per emportar-se-la cap a l'eixida, però quan la dona del bandoler advertí la intenció que portava, li adreçà un esguard que el feu recular. Fins aleshores, havia avançat amb l'espatlla acotada sobre les alforges, però aleshores es va redreçar tot el que pogué.
«Soc la muller del bandoler de Goinge. Toca'm ara, si goses».
I era ben palès que, acabat de dir aquestes paraules, se sentia tan segura de no ésser destorbada com si hagués estat la mateixa reina de Dinamarca. Tanmateix, el germà Llec va atrevir-se a inquietar-la, però, sabent qui era, li parlà dolçament.
«Tu, muller del bandoler, cal que sàpigues que això és un convent de monjos i que a cap dona li has permès de passar aquestes parets. Si no te'n vas, els monjos em miraran malament perquè m'he oblidat de tancar la porta i potser, fins i tot, em trauran del convent i del jardí».
Però aquests precs eren inútils davant la muller del bandoler. Ella anava tirant el dret cap al racó de les roses i mirava l'isop de grises flors de lli i el xuclamel ple de corimbes ataronjats. Veient això, el germà Llec va creure que no hi havia més remei que córrer al convent a recaptar ajut. Va tornar amb dos monjos sapats i la dona del bandoler va comprendre que la cosa s'embolicava. Es va plantar, separant les cames, al mig del caminal i va començar a cridar amb veu d'espinguet tota l'horrible venjança que es prendria del convent si no li permetien de romandre-hi tot el temps que desitgés. Però els monjos, creient que no l'havien de témer, només pensaren en foragitar-la. Aleshores, la dona del bandoler va fer crits esgarrifosos, es va tirar damunt d'ells, fent-s'hi esgarrapades i mossegades, i els minyons van fer igual. Els tres homes no van trigar en assabentar-se que la dona era més forta que no pas ells. No els restava cap més remei ni cap més recurs que entrar al convent per a demanar reforços. En seguir el camí que dona a l'interior del convent, trobaren l'abat Hans, que venia a tota pressa per esbrinar la causa de l'aldarull que se sentia a la part del jardí. Van haver-li de confessar que la dona del bandoler de Guinja era al convent i que, no havent ells pogut foragitar-la, no tenien més remei que anar a cercar reforços. Però l'abat Hans va renyar-los per haver acudit a la violència i els va prohibir que cerquessin auxili. Va fer anar els dos monjos a llurs cafers i, encara que ell ja fos vell i xacrós, va anar-se'n al jardí, tot sol amb el germà Llec. Quan va entrar-hi l'abat Hans, la dona del bandoler es passejava igualment entre els petits terraplens. Poc així elevat del seu astorament en veure la muller del bandoler, estava convençut que ella, en sa vida, havia vist un jardí. I tanmateix, ella es passejava entre els terraplens, a cada un dels quals hi havia plantada una mena de flors diferents i inconegudes. I es mirava les flors així com si es tractés de velles amigues. Son posat assegurava que ella coneixia l'heura, la sàlvia i el romaní. Davant unes flors somreia, davant altres movia el cap. l'abat Hans amava el seu jardí tot el que li era possible d'amar una cosa terrenal i moridora. Per salvatge i perillosa que semblés la dona estranya, l'abat no pogué menys d'admirar que ella hagués lluitat contra tres monjos per a contemplar després el jardí a tot plaer. Va acostar-se-li i li va preguntar dolçament si el jardí li plaïa. La dona del bandoler va girar-se bruscament envers l'abat Hans, perquè no esperava sinó paranys i escomeses. Però, en veure sos cabells blancs i sa testa jupa, digué tota pacífica:
a la primera llambregada em semblava de no haver vist mai un jardí més bonic, però ara me n'adono que no val tant com un altre de jardí que jo sé.
L'abat Hans havia esperat, sens dubte, una altra resposta. Quan va sentir que la dona del bandoler havia vist un paradís més bonic que no pas el seu, una feble rojor va muntar per ses galtes arrugades. El germà Llec, que estava molt a prop, tenia ganes de donar una lliçó a la muller del bandoler.
Aquest que parla és el mateix abat Hans, que amb molta de perseverància i de bons esments ha plegat, prenent-les de les més diverses procedències, les flors del seu jardí. Tots sabem que no hi ha jardí més ric que el seu a tota la contrada d'Escània, i no és raonable que tu, que vius tot l'any a les boscúries esquerpes, rebaixis el preu de la seva obra.
No vull en cap manera convertir-me en jutgessa teva ni seva. Només dic que si us fos permès de veure el paradís que dic, arrencaríeu totes les flors que veiem aquí i les arrencaríeu com si fossin cogula.
Però el jardiner ajudant estava gairebé tan envenit de les flors com el mateix abat Hans. I en sentir aquestes paraules va posar-se a riure menys preador.
Massa veig que només parleu d'aquesta manera per burxar-nos. Em plauria de veure el bonic jardí que deus haver-te engiponat entre els ginebrons i els pins del bosc de Goinge. M'arriscaria a jurar per la salut de la meva ànima que en ta vida, fins al dia d'avui, no havies entrat en un jardí.
La dona del bandoler s'arborà d'ira en veure que tan ignominiosament la suposaven mentidera i va exclamar:
és possible que fins avui no hagi entrat en un jardí, però vosaltres, monjos, que sou homes sants, hauríeu de saber que cada nit de Nadal el gran bosc de Goinge es converteix en un verd paradís per a solemnitzar l'hora del naixement del nostre Senyor. Nosaltres, els que vivim al bosc, ho veiem cada any. I en aquell jardí he vist plantes de tanta bellor que no he gosat pas d'acollir-les.
El germà Llec volia anar a contestar-li, però l'abat Hans li va fer un senyal perquè callés. Perquè dels temps de la infantesa ençà, havia sentit dir que cada nit de Nadal el bosc s'agençava amb meravellosos ornaments. Més d'una vegada havia desitjat de presenciar el miracle, però mai no ho havia aconseguit. I això va fer que comencés a pregar i d'implorar de la dona del bandoler que li permetés d'estatjar-se a la caborca en la nit de Nadal. No havia de fer sinó trametre-li un de sos minyons per mostrar-li el camí. Ell aniria tot sol fins a llur estatge, a cavall, i mai no els faria traïció. Al contrari, els premiaria de la millor manera que estés al seu abast. A la primeria, la dona del bandoler va refusar aquesta proposició perquè pensava en el seu home, en el bandoler, i en el perill que podria córrer a conseqüència de l'anada de l'abat Hans a la caborca. Però el desig de mostrar al monjo que el jardí que ella sabia era de força més velló que no pas el seu, va dominar les seves temences, i ella que va acabar dient que sí.
No portaràs sinó un company, i no ens parareu cap llaç ni cap emboscada, i prometràs, amb la teva paraula d'home sant, de no fer-nos mal.
L'abat Hans ho va prometre, i la dona del bandoler, clos el tracte, se'n va anar. Però l'abat intimà el germà Llec l'ordre que no en digués una paraula a ningú d'allò que era tractat. temia que els seus monjos, assabentats dels seus projectes, no toleressin que un home de la seva edat fes via cap a la caborca dels bandolers. Ell, per la seva banda, es prometia enèrgicament de no revelar el seu propòsit a ningú. S'esdevingué al cap d'algun temps que l'arcabisbe Absalón de Lun va arribar a Ovet i va passar-hi la nit. Mentre l'abat Hans mostrava a son hoste el jardí, va refer-se-li a la memòria la visita de la dona del bandoler. I el germà Llec, que treballava al jardí, va sentir-lo com comptava el bisbe el cas del bandoler, que vivia feia molts d'anys bandejat al bosc. I va sentir a l'abat com demanava una lletra d'absolució per al bandoler, perquè pogués començar de bell nou una vida honrada entre els altres homes.
Si tot continua al cara, sos minyons, temps a venir seran criminals pitjors que llur pare, i aviat haurà de suportar allà dalt del bosc tota una trepa de bandolers.
L'arcabisbe Absalón va contestar que, tanmateix, no podia permetre que l'únic bandoler d'aquelles boscúries es mesclés amb la gent com cal de les planes. Era millor per a tots que romangués allà dalt, al bosc. L'abat Hans, tot exaltant-se, arribà aleshores a contar al prelat la història del bosc de Guinja, que cada any s'agença de belles coses per Nadal.
Si la llacèria d'aquesta ànima d'aquest mesquí no aconseguís encara d'evitar que les resplendors divines es mostressin als ulls, és impossible que ell sigui massa depravats per a mereixer la clemència dels homes.
Però l'arcabisbe va trobar la manera de respondre a l'abat Hans i va dir-li: «Puc fer-te una promesa. Qualsevol que sigui el dia que em facis a mans una flor del jardí de Nadal de Guinja, et donaré una lletra que contindrà l'absolució de tots els bandejats pels quals intercedeixis». El germà Llec va comprendre que l'arcabisbe, com ell mateix, no dava gens de crèdit a la història de la dona del bandoler, però l'abat Hans no ho va reparar i va donar les gràcies a Absalón per la seva promesa excel·lent i va afegir que, de totes passades, li faria a mans la flor promesa. L'abat Hans va dur el seu projecte a compliment. I el dia de Nadal, del mateix any, no era pas assegut al seu convent d'Ovet, sinó en camí envers el bosc de Guinja. Un dels minyons esquerps de la dona del bandoler corria al davant d'ell. L'abat duia com a company el germà Llec, el mateix que va abraonar-se a la dona del bandoler en el jardí. L'abat Hans havia desitjat vivament d'emprendre aquest viatge i estava molt satisfet aleshores de començar-lo. Però diferent era el parer del germà Llec que l'acompanyava. Estimava qui sap-lo, l'abat Hans, i no hauria permès de bona gana que un altre n'hagués estat l'acompanyant i hagués vetllat per ell. Però no creia que els fos atorgat de veure el jardí de Nadal. Es creia que tot allò no era sinó un parany, que la dona del bandoler havia posat amb molta d'astúcia a l'abat Hans per a fer-lo caure en les mans del seu home. Tot anant cap a tramuntana, cap a la selva, l'abat reparava com a tot arreu els homes es disposaven a celebrar la festa de Nadal. A cada masia hi era encès el foc, els rentadors, per escalfar el bany de la tarda. Hom transportava quantitats enormes de pa i vianda dels rebostos a les cases. Hom duia grans feixos de palla de les pallisses per amanir els paviments. En passar davant les esglésies pageses, trobaren com el capellà i el sacristà anaven a penjar llurs tapissos més gentils. I quan arribà el camí que conduïa al convent de Bojo, veien els pobres de la contrada que tornaven carregats de pans abundosos i de grans espelmes, com els havia donat el brancal del convent. Quan l'abat Hans veié aquells preparatius, va acuitar-se més. Pensava que ell l'esperava una festa molt major que la que celebrés cap home. Però el germà Llec gemegava i vinga planys en veient que no hi havia masia, per petita que fos, que no es disposés a celebrar la festa de Nadal. Cada vegada es neguitejava més i conjurava l'abat Hans a tornar-se'n, a no abandonar-se a mans dels bandolers. L'abat Hans prosseguia el seu camí sense que el preocupessin gota els planys de son companyó. Va deixar a la seva esquena les planes i va arribar als límits deserts i salvatges de la llarga boscúria. El camí es feia cada vegada més penós. Ja només es destriava un tiranyet tot ple de pedruscalla i arrissat de pinassa. Ni ponts ni taulons no ajudaven el vianant a passar els rius i els torrents. A mesura que tiraven endavant, feia més fred i no trigaren a trobar el sol encatifat de neu. El viatge fou interminable i difícil. S'enfonsaven per tiranys laterals d'allò més inclinats i llisquívols i passaven landes i bassols, travessaven matolls i creuaven arbres que el vent havia tirat a terra. Quan la nit els estalonava, el minyó dels bandolers els conduïa a una prada cenyida d'arbres altíssims i nus i de pins coberts de llur agut fullam. Darrere la prada s'aixecava un penyalot i al penyalot destriaren una porta feta de taulons massissos. L'abat comprengué que havia arribat al terme del viatge i va descavalcar. El minyó li obrí la porta feixuga i l'abat veié l'interior d'una pobra caborca enfondida a la roca, els flancs vivents de la qual romanien visibles. La dona del bandoler era asseguda al costat d'un vell foc de tions, encès al mig de la caborca. De cap a cap de les parets hi havia jaços de vilordes i de molses. A l'un d'ells hi dormia el bandoler.
Entreu, gent d'allí baix, i fiqueu-hi també els cavalls, a casa. No fos que la fredor de la nit els malmetés.
L'abat Hans va entrar resoludament i el germà Llec el va seguir. L'estatge era d'un posat míser, atuït, i no s'hi havia preparat cap cosa per a la celebració de la festa imminent. La dona del bandoler no havia amanit cervesa ni pa, no havia netejat ni fregat res. Els minyons s'atapeïen per terra, al costat d'una gran perola, però la menja que hi havia allí dins no era cap cosa de l'altre món, sopa escaldada i prou. La dona del bandoler parlava amb autoritat i aplom, com si fos muller d'un pagès ric.
Asseu-te aquí, vora el foc, abat Hans, i menja si t'has portat menjar, perquè em sembla que la menja que fem aquí al bosc no és gaire escaient per a menjar-la tu. I si el viatge t'ha fatigat, pots jeure en un d'aquests jaços. No tinguis por de dormir massa. Jo vetllaré a la vora del foc i et cridaré, per tal que puguis veure el miracle, segons el desig que t'ha portat aquest indret.
L'abat Hans, obeint la dona del bandoler, es va treure els seus queviures. Però el viatge l'havia fatigat en tanta de manera que amb prou feines podia menjar. I tot just va haver-se endegat en el jaç, va cloure els ulls. El germà Llec fou igualment invitat a triar un jaç per a reposar, però no va gosar a cloure les parpelles perquè es creia obligat a vigilar el bandoler i a destorbar que s'aixequés i matés l'abat Hans. Tanmateix, però, de mica en mica, el son se'n va anar ensenyorint i acabà adormint-se. En despertar, veié que l'abat Hans havia deixat el seu jaç i estava assegut vora el foc, conversant amb la dona del bandoler. El criminal, el bandoler mateix, també estava assegut vora el foc. Era un home un home sacardí, de posat, matusser i melangiós. Donava l'espatlla a l'abat Hans, fent veure que no escoltava el col·latge. L'abat Hans parlava de tots els preparatius per a la festa de Nadal que acabava de veure camí amunt. I va recordar a la dona del bandoler totes les festes i danses de Nadal on deia haver estat el temps de la jovenesa, quan encara vivia entre gent de pau.
Els vostres fills en fan una recança. Mai no podran córrer disfressats pels carrers dels pobles, ni jugar damunt la palla escampada de Nadal.
Al començament, la dona del bandoler no feia sinó donar respostes eixutes i curtes, però de mica en mica es va tornar més comunicativa i va escoltar-se l'abat amb més esment. Però, tot plegat, el bandoler va decantar-se cap a l'abat Hans, allargant el puny clos fins a la cara de l'hoste.
Monjo maleït, has vingut per arrencar del meu costat amb la teva vèrbola a la meva dona i els meus fills. No saps que estic fora de la llei i que m'és de fes a la davallada del cim de la Boscúria?
L'abat Hans va mirar-lo als ulls, de fit a fit.
El meu intent és de procurar que l'arcabisbe t'atorgui una lletra d'indult.
En sentir aquestes paraules, el bandejat i la seva dona van engegar una rialla sorollosa. Massa sabien ells quina mena d'indults podia esperar-ne un bandoler buscarol de part de l'arcabisbe Absalón.
Molt bé, si jo rebo una lletra d'indult de l'Absalón, no tornaré a robar ni el preu d'un oca. Paraula d'home!
El germà Llec li va semblar una cosa molt lletja que els bandolers fessin riota d'allò que els deia l'abat Hans. Però el que és aquest semblava d'allò més satisfet. Mai no l'havia vist el germà Llec tan asserenat i tan dolç entre els monjos d'Ova com ara n'estava allí, entre els brutals lladregots. Sobtadament, la dona del bandoler es va aixecar.
Ens estàs parlant amb tants enginys que al capdavall ens faràs oblidar el bosc. Ja pot sentir-se d'aquí i estant el so de les campanes de Nadal.
Tot just va haver dit aquestes paraules. Tothom es va aixecar i es va tirar al de fora. Però al bosc, encara, no hi trobaren més que la negra nit i l'hivern embromat. Hom destriava el repic de les campanes que un migjorn portava de molt en fora. I res més.
Com el repic de les campanes podrà deixondir la Boscúria morta?
Va demanar-se l'abat, perquè aleshores, voltat de les ombres hivernenques, li semblava força més impossible del que fins aleshores havia cregut que la selva pogués convertir-se en jardí. Però quan les campanes van haver repicat una mica, una claretat sobtada va travessar la selva. Després, la fosca va tornar a espesseir-se, igual com estava abans. Però, de bell nou, eixia la llum. Ella lluitava com una broma resplendent entre l'arbreda negra i transformava la nit en un aube naixent. Aleshores, l'abat Hans va adonar-se que la neu desapareixia d'en terra, igual que si haguessin desencatifat, i la terra començava a tenir verdes naixós. Les falgueres aixecaren els seus tanys, cargolats com a bàculs de bisbe. Els brucs del turó i la murtra silvestre del bassol es revestiren cuitosament d'arreus d'un verd clar. Les tofes de molsa s'escamparen i s'aixecaren i les flors primaverals mostraren ses poncelles vigoroses ja estriades de colors. El cor de l'abat Hans començà a batre adelerat quan ell reparà els primers senyals del deixondiment de la selva.
Em serà atorgada a mi, home gelabrit per la bellesa, la contemplació d'un miracle com aquest?
I les llàgrimes resplendien en sos ulls. De mica en mica l'obscuritat s'anava fent tan atapeïda que l'abat va témer que la nit vencés altra vegada. Però aviat va envair-ho tot una nova onada de claror. vingué acompanyada del murmuri dels rierols i del braular de les cascades que es desfermaven. Aquesta vegada les fulles dels arbres brollaren tan ràpidament com hauria dit que un eixam de papallons verds havia vingut a parar-se a les branques. Però no solament els arbres i les plantes es desvetllaven. Els vectors començaren de passar entre les branques. Els pigots començaren de martellejar les soques dels arbres fent volar a llur entorn els bocinets de fusta. Una colla d'estornells que se n'anava cap a tramuntana s'aturà entre les fulles d'un arbre a reposar. Els estornells eren meravellosos. A l'extrem de llur plomatge hi flamejava un roig escarlata. Quan els ocells s'agitaven, fulguraven com a pedres precioses. Un altre cop va augmentar la fosca, però no trigà en esbandir-se una nova onada lluminosa. Alenava un tebi oratjol, semblant en el camp petit, voltat de bosc, totes les llavors dels països de migdia, dutes allí pels ocells, les naus i els vents, i que per les rigorosies de l'hivern no havien pogut créixer en altres bandes. En arribar arran de terra, s'arrelaven i brotonaven. En aparèixer una nova onada de llum, els cervers buscants es cobriren de flors, els ànecs salvatges i les grues fendien els aires avalotant. Els pinsans es tiraven a fabricar-se els nius i la menudalla dels esquirols començaren de jugar branques endins. Els esdeveniments se seguien els uns als altres amb tanta de pressa que l'abat Hans no tingué temps de fixar-se en la grandesa del miracle que es desplegava. Era tot ulls i tot orelles. L'onada següent va portar la flaire de les terres suares remogudes. Enllà d'enllà, els pastors cridaven llurs vaques i dringaven les campanetes dels moltons. Els pins i els abets s'ompliren tan abundosament de pinyes rogenques que hauríeu dit que els arbres duien mantell de púrpura. Les baies dels ginebrons canviaven de color per moments. Les flors cobriren la terra blanca, blava i daurada. L'abat Hans va inclinar-se i va agafar una flor de maduixera. Mentre es redreçava, el fruit va madurar. La guineu femella, així de son forat amb tota una nierada de petitons de potes negres, va acostar-se a la dona del bandoler i va gratar-ne la vora de les faldilles. La dona es va acalar i li va dir uns quants compliments sobre els seus petits. El gran duc, que acabava de començar la seva cacera nocturna, va tornar al seu racó, estorat de la llum, cercar la seva clivella i va endegar-se còmodament per a dormir. Cantava la cucut i la femella lliscava fins al niu dels menuts amb un ou al bec. Els minyons de la dona del bandoler cloquejaven d'alegria. Menjaven a cor que vols, cor que desitges, baies de les que penjaven dels arbrissons, grans com a pinyes. Un d'ells jugava amb una nierada de llevertons. Un altre corria al costat d'unes guatlles petitones que havien deixat el niu sense esperar la creixença perfecta de llurs ales. El terç havia replegat una viura i se la cargolava al voltant del coll i del braç. El bandoler s'havia arriscat a travessar el bassol per menjar mores d'esbarzer. En alçar la testa, veia una grossa bèstia negra que es passejava al seu costat. El bandoler patà una branca de salze i va tostar-li el morro de l'os.
Vés-te'n a la teva banda! Aquest matollar és meu!
L'os va esquivar el cop i va anar-se'n dòcilment a altres indrets. Les onades d'aquella llum es seguien sense descans i se sentia el xipolleig dels ànecs. El pol·len groc del sègol flotava pels aires. Arribaven papallons tan extraordinaris que semblaven lliris alts. El rusc de les abelles, instal·lat en una alzina abahumada, sobreeixia de la mel. L'àurea dolcesa s'escampava soca avall. També es vedaven ja les flors provinents de les llavors arribades de terres llunyanes. Roses meravelloses s'encimballaven pel penyalot en companyia dels esbarzers. Al prat s'hi vedaven flors considerables com a rostres humans. L'abat Hans es recordà de la flor promesa a l'arcabisbe Absalon, però encara no es decidia a collir-la. Les flors eixien sense treva les unes darrere les altres, cada cop més meravelloses, i l'abat volia escollir la millor. Les onades es feien més nombroses i l'aire, aleshores, estava tan amarat de llum que tots els àtoms rutilaven. Tota l'alegria, tota la resplendor i tota la felicitat de l'estiu somreien al voltant de l'abat Hans. Li va semblar impossible que la terra pogués oferir-li una alegria superior a la que brollava de tot arreu al seu voltant, i va dir-se:
no sé pas quines noves magnificències podrà portar la nova onada.
Però la llum continuava afluint i actualment semblava portar efluvis d'un infinit llunyà. Va sentir-se voltat d'una atmosfera sobrenatural i, havent ja assaborit tota la terrenal ventura, esperava tremolant que li fos revelada l'aventura celestial. Va reparar l'abat Hans que tots els éssers s'apaivagaven. Callaren els ocells, els petits de la guineu s'aturaren en llur joc i les flors suspengueren llur creixença. La felicitat que s'acostava era tan sobirana que el cor volia parar-se. Els ulls espargien llàgrimes inconscients i l'ànima es delia per volar cap a l'eternitat. Arribaven de lluny sons d'arpes i se li feu sentidor un cant sobrehumà que s'assemblava a un dolcíssim murmuri. L'abat Hans aplegà les mans i es posà de genollons. La benaventurança li transfigurava el rostre. Mai no hauria gosat d'esperar que ja se li hagués concedit en aquesta vida de gaudir de la gaubança celestial i de sentir els àngels que cantaven els himnes de Nadal. Al costat de l'abat Hans romania el frare Llec que l'havia acompanyat. Pensaments tèrbols creuaven per la seva ment.
No pot ser un veritable miracle el que es mostra a miserables criminals. És impossible que sigui obra de Déu. Deu ser cosa vinguda del mal. Aquest miracle ens fou parat per l'artifici malèfic del diable. És el poder de l'enemic el que ens encisa i ens obliga a creure so que en realitat no existeix.
S'oïen ressonar enllà d'enllà les arpes dels àngels i llur cantada harmoniosa. Però el germà Llec estava convençut que eren els esperits infernals els que s'acostaven.
Volen tentar-nos i seduir-nos. Mai no ens sortirem sants i lliberts de tot això. Ens daran mal d'ull i serem venuts a l'infern.
I els cors angelicals eren tan a prop que l'abat Hans pogué veure aparicions llumíniques entre els arbres de la selva. I el germà Llec els va veure igual que l'abat, però a ell no el preocupava sinó la flastomia d'aquests artificis diabòlics, enginyats la mateixa nit de la naixença del Salvador dels homes. Aquella avinentesa, palesament, havia estat elegida per a dar més fàcilment mal d'ull als nostres mortals. en tot aquell temps, els ocells havien fet voladissa al vol de la testa de l'abat Hans. Ell els va poder agafar. En canvi, els animalons tenien temença del germà Llec i cap ocell no vingué a aturar-se a la seva espatlla. Cap viure no va jugar a sus peus. Però, calleu, veus aquí un tudonet. Veient els àngels a prop, aplegà tot el seu coratge i es posà a l'espatlla del germà Llec i va fer-li una manyaga a la galta. Aleshores, li va semblar al germà Llec que el pèrfid enemic, ell mateix, el tocava per atemptar-lo i seduir-lo. Va donar una violent patacada envers el tudonet, tot cridant amb forta veu que va fer ressonar tot el bosc.
Torna-te'n a l'infern d'on vingueres!
Precisament en aquell instant, els àngels eren tan a prop que l'abat Hans distingia els onzeig de llurs ales esbarjoses i es decantava fins al sol per a saludar-los. Però el so de les paraules del germà Llec, els càntics cessaren i els hostes sagrats es tombaren per a fugir. Igualment, la llum i l'escalfor suau fugiren davant l'incomparable horror del fred i la fosca d'un cor humà. La nit es clogué damunt la terra com una glaça tota espessa i tornà el fred. Les plantes brollades de terra s'arrugaren, els animals fugiren, parà el broll de les cascades i caigueren les fulles dels arbres com un gran xàfec. L'abat Hans sentí que son cor, poc abans dilatat per la benaventurança, era oprimit d'un invencible dolor.
Mai no podré sobreviure al cop cruelíssim d'haver estat als àngels del cel, quan ja eren tan a prop de mi, obligats a la fugida, d'haver-me estat foragitats quan volien cantar-me himnes de Nadal.
Aleshores va recordar-se de la flor que havia promès l'arcabisbe Absalón. Va decantar-se a terra i va començar a palpar entre la molsa i les fulles, fent per manera d'acollir-ne una de totes passades en aquelles darreries del jardí. Però va sentir que sota sos dits es refredava la terra i s'escampava per terra la blanca neu. Aleshores, trossejà son cor una dolor encara més punyent. Ja no pogué aixecar-se i va rodar a terra, on romangué estirat. Havent tornat a les palpentes entre la profunditat tenebrosa, la família del bandoler i el germà Llec s'adonaren que l'abat Hans havia desaparegut. Prengueren tions encesos i anaren a la recerca i el trobaren mort damunt la blanca catifa de la neu. I el germà Llec esclatà en un gemegó i en ploralles, perquè va comprendre que ell havia mort l'abat Hans arrebatant-li el calze de la felicitat que havia desitjat amb tant de delè. Quan a Obed, on havien transportat l'abat Hans, anaven a posar el difunt al taüt, els monjos descobriren que ses mans romanien estretament closes al voltant d'un objecte que ell devia haver agafat al moment de la mort. Finalment, aconseguiren obrir-li la mà i veieren que allò que servava tan clos eren alguns tubèrculs blanquinosos coberts de molsa i de fulles que, sens dubte, havia arrencat d'en terra. Veient aquelles rels, el germà Llec, que havia acompanyat l'abat Hans, les recollí i les plantà al verger. Per espai d'un any va estar-les vigilant, esperant que darien, si més no, una flor, però la seva expectació fou inútil en tota la primavera, l'estiu i la tardor. Quan sobrevingué l'hivern, temps en el qual moren totes les fulles i flors, va estar-se ja de vigilar més. Però a la vetlla de Nadal, com que se li gravava amb molta de fixesa a l'estranya de l'ànima la recordança de l'abat Hans, així el jardí per enfondir en el pensament d'ell. I veus aquí que en passar davant el lloc on eren enterrats els seus tubèrculs, veié brollar-hi tiges verdes i fortes que tenien flors jolíues de fulles blanques. Va cridar a tots els monjos d'Òbet i veient que aquella planta floria la nit de Nadal, quan totes les altres plantes semblen mortes, comprengueren que l'abat Hans l'havia collit realment al jardí de Nadal del bosc de Winge. Però el germà Llec sol·licità dels monjos que li deixessin portar-ne algunes flors a l'arcabisbe Absalón. En presentar-se davant l'arcabisbe Absalón, el frare Llec va allargar-li les flors tot dient:
veus aquí el que et fa portar l'abat Hans. Veus aquí les flors que prometé d'acollir-te al jardí de Nadal del bosc de Guinja.
En veure les flors nades a l'aire lliure, a mig camí de l'hivern gelabrit, i en sentir aquelles paraules, l'arcabisbe Absalón es feu tan esbalaïmat com si se li atencés la mort. Digué l'arcabisbe: l'abat Hans ha complert la seva paraula. Jo compliré la meva. I feu redactar una lletra d'absolució per al bandoler que de la minyonia ençà havia viscut al bosc fora de la llei. Donà, doncs, la lletra al germà Llec, el qual va posar-se en camí cap a la Boscúria, on va trobar de bell nou la caborca dels bandolers. Quan va entrar allí, la claror del dia de Nadal, el bandoler va avançar cap a ell amb la destral a la mà.
Aterraré tots els monjos per colla que siguin, perquè vosaltres, ben segur, teniu la culpa que el bosc de Goinja no s'hagi revestit enguany de sos arreus de Nadal.
La culpa és només meva, i no tinc inconvenient de morir per expiar-la. Però cal que abans de morir et doni el missatge de l'abat Hans.
I mostrar la lletra de l'arcabisbe i contar a l'home que li havia estat concedida l'absolució.
Tu i els teus fills d'ara en endavant jugareu damunt la palla escampada de Nadal i celebrareu la Pasqua entre els homes com ho desitjava l'abat Hans.
El bandoler romania tot esblaimat i mut, però la dona digué en nom d'ell:
l'abat Hans ha complert la seva paraula i el bandoler complirà la seva.
El bandoler i la seva muller abandonaren la caborca. No trigà a establir-s'hi el germà Llec per a no desemparar mai més la Boscúria on orava sens treva perquè Nostre Senyor li perdonés la duresa d'ànima. Però el bosc de Guinja no ha tornat a celebrar la naixença de Nostre Salvador. De son antic esclat no n'existeix sinó la planta que va acollir l'abat Hans. Li diuen Rosa de Nadal, i cada any, pels vols d'aquella diada, fa brollar d'en terra ses verdes tiges i ses flors blanques, com si no li fos possible d'oblidar que en altre temps veié la llum en el gran jardí nadalenc.
Punt 7 Ràdio us desitja, mitjançant aquest popular conte, bon Nadal!